Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia. Avui és dilluns 3 d'octubre, un dilluns marcat per la polarització política després d'aquests comicis que van tindre lloc a Brasil. I saben el que ocorreix? Que quan les coses se polaritzen, se perden aquestes veus moderades. Tenim un temps atmosfèric estable i una temperatura de 16 graus. Arribarem fins als 26 de màxima durant tot el dia. Estan sintonitzant la 92.2 de la freqüència modulada, Ràdio Vila-real, i comença Protagonistes.
Nuevas instalaciones FIH Fitness en Avenida Arcadi García Sanz 25, frente a Porcelanosa. Nunca cuidar tu cuerpo fue tan fácil. Todo el equipo fitness que necesitas, tanto para particulares como profesionales, a un precio asequible y con asistencia técnica postventa. Productos españoles de fabricación local. Ven a visitarnos y aprovecha nuestra oferta de apertura. Bicicleta de ciclo indoor modelo MacBike por tan solo 499 euros hasta fin de existencias. No pierdas esta oportunidad. Te esperamos. Oferta disponible en nuestra tienda online fihfitness.com, donde también puedes visitar nuestra sección de ocasión. Para más información sobre nuestros servicios, visita nuestra web fihfitness.com.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchís 68 de Vila-real.
A Estudi Tecles les entusiasma formar, por eso generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Vila-real, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Almassora celebra les seues festes en honor a la Mare de Déu del Roser. Del 30 de setembre al 9 d'octubre, concerts, gastronomia, exposicions i molt més. Consulta el programa a www.almassora.es i vine a gaudir de la festa. Ajuntament d'Almassora.
Dues horetes estarem tots junts. Què tindrem durant aquestes dues horetes que estarem en tots vostès? Pues tindrem cine, agricultura, treball digne, fotografia, denúncia i els efectes de la pujada de la llum en activitats essencials per a la nostra terra. I això seran els ingredients d'avui. Estarà amb nosaltres els representants de les associacions de llauradors independents, que es faran una anàlisi de la situació actual de l'agricultura i de les últimes notícies. També el crític audiovisual, Òscar Parra, ens farà un repàs d'aquests assassins en sèrie en els formats més actuals, amb l'exemple de Dahmer, que estrenava fa uns dies a Netflix, i també de pel·lícules que conformen la història del cine, i ho farà també des de la seva faceta de criminòleg, analitzant aquests perfils que generen tantíssima curiositat a la mateixa vegada que inquietud. També tindrem un membre de la OAC, una de les organitzacions que formen part de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, ens parlarà d'aquest acte que tindrà lloc el dia 7 d'octubre per a celebrar i reivindicar el treball digne com a dret i activitat per a la cura de les persones, del bé comú i del planeta. També des d'Espanya Suma, el vicepresident d'Acció Política, Pepe Aymerich, ens presenta el concurs de fotografia de Núcia amb el lema el municipi que no quiero. Per últim, el president de l'Associació Provincial de Pous de Rec, Vicent Colonques, ens parlarà junt amb l'abocat de l'entitat, Fernando Pérez Coret, d'un tema que ens ocupa i preocupa molt, i és com està afectant-nos la pujada de costos de la llum als pous, amb factures a pagar de quasi 24.000 euros al mes. A més dels informatius que tindrem a les 12:30 i a la 1:30 contant-los aquestes últimes notícies de la jornada d'avui. Espero que no canvien d'emissora. Nosaltres no canviarem d'oients.
Toldos y Cerramientos Mare Nostrum lanza una oferta en pérgolas bioclimáticas a un precio muy especial. Si estás pensando en instalar una pérgola bioclimática en el jardín de tu casa, en tu restaurante o en tu empresa, aprovecha esta ocasión. Hasta el 31 de octubre tienes un 20% de descuento en pérgolas bioclimáticas Brustor, en tres magníficos modelos. Llámanos al 964-534208 y te informamos sin compromiso. Toldos y Cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Mejoramos tu espacio.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico. Las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rayolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
Bueno, i per a mi la notícia del dia ha sigut aquestes eleccions a Brasil, a este país, el més gran de l'Amèrica del Sud, aquests comicis decisius i renyits de les últimes dècades, almenys per a mi ha sigut uns dels més renyits, després d'aquesta aferrissada campanya electoral, el poble brasiler va a les urnes per a decidir si apostaven per un gir a l'esquerra seguint el rastre d'altres països com Colòmbia o Xile, o si aprofundien i se cop de volant cap a la dreta que se va imposar en el 2018. El resultat evidencia una nació molt polaritzada. En cap dels dos candidats ha arribat al 50% necessari per a sentenciar aquest duel electoral entre els dos blocs que finalment acabarà resolvent-se d'ací 28 dies. Però, ojo, el resultat 48-3 per a Lula i 43-2 per a Bolsonaro. S'ha vist, aquesta polarització brasilera s'ha vist reflectida en el resultat i també durant el procés amb una dura i tensa campanya electoral i episodis de violència amb l'assassinat d'almenys dos seguidors de Lula a les mans dels bolsonariets. I al igual que va ocórrer a Itàlia, aquests resultats a Brasil sembla que estan marcant una tendència i aquest auge de l'ultradreta quan falta un any per als comicis generals d'Espanya i mig per als autonòmics. Ojo, estem a no res. Com han vist els candidats? Què han vist en els candidats després d'aixes d'haver vist aquests resultats? Bueno, pues, a Bolsonaro ha aparegut amb gestos molt serios i ha reconegut que existeix una voluntat de canvi i, sin embargo, Lula da Silva està content. La seva popularitat ha anat en augment i els sondejos pronostiquen que guanyarà. Clar, això és el que nosaltres des d'una perspectiva veiem, però el verdader problema és la gran polarització de la societat i, ojo, això no porta res bo, perquè quan se polaritza, com bé diem al principi del programa, la veu moderada desapareix.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico. Las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rayolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
L'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural impulsen la tercera edició del programa d'inserció sociolaboral dirigida a persones amb diversitat funcional. Un total de 10 persones es beneficiaran d'aquest programa, que tindrà una duració de 12 mesos. Si tens una discapacitat reconeguda superior al 33%, pots inscriure't fins el 17 d'octubre a fundaciocaixarural.org. Donant oportunitats, fem poble!
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
We'll be right back.
I ara és el torn de l'agricultura, sí, en esta casa, i avui ens acompanya Pepe Montagut. Ell és el president de l'Associació Independent de Llauradors de Nules. Bon dia, Pepe.
Hola, bon dia a tots.
Mire, així parlàvem i vostè a nit m'enviava una nota i em deia l'agenda 2030 i el que hi ha darrere d'aquesta defensa del planeta.
Sí, efectivament. Esta nota, bueno, esto es un vídeo que va circulant per ahí, però que és la pura veritat de lo que està passant. Jo tinc així unes notes preses precisament d'este tema.
Que quasi me dia, tinc tantes notes preses que sí, pràcticament ja me dona per tornar a escriure un llibre, no?
Exactament.
Perquè recordem que vostè ja n'ha escrit un.
N'ha escrit un, tinc la idea d'escriure un altre, perquè tinc ja moltíssima informació ja replegar i ordenar. Así, yo no sé si recordarán, vamos, se va a ver claramente que cuando va a ir elegida Meloni en Italia, uh-huh, presidenta de Italia, la señora van der Leyen, sí, ella va a expresar la seu disgust porque entraba una extremista, una radical o una ultradreta y tal. Y ese no es el verdadero motivo. A veure, el verdader motiu, clarament, indica que la senyora Meloni, la presidenta d'Itàlia, possiblement es desmonte l'agenda 2030. Perquè, per exemple, en el tema del gas,
sí,
resulta que s'està descobrint que hi ha unes bolses de gas en Itàlia, en el canal de Sicília, i a través d'ella concessions, o sigui, Itàlia té concessions, uh-huh, en Qatar i en Aràbia, que bueno, un dels dos puestos, con lo qual se converteix en la primera potència europea en
durgas. Vostè m'està parlant d'Itàlia, no?
Sí, parlant d'Itàlia. Què passa? Que la senyora van der Leyen, sí, està per defendre l'agenda 2030, però d'una forma radical i absoluta. És dir, però el que implica l'agenda 2030 no és sol és el que ens estan fent els agricultors. Nosaltres som el punt més dèbil, diguem, de tot aquest entramat. És l'agricultura és el punt més dèbil. I ara la primera és nosaltres. I com Globo Sonda sempre ens solen soltar, uh-huh, la informació que ells solten va molt dispersa. Saps que quan un vol saber quina és l'opinió, salta un Globo Sonda, i segons com respon la gent, entonces es fan. Estos globosondas que estan soltant pues, són positius. Per què? Perquè se parla d'ecologia. I quan se parla d'ecologia, pareix que se parla d'algo que, bueno, que no se pot tocar, que és algo que va anar en contra de l'ecologia. Però una cosa és el que ells te parlen d'ecologia, una altra cosa és el que hi ha darrere. I darrere hi ha molts diners, per desgràcia, hi ha molts diners.
Vostè se refereix a que el que hi ha és molt d'interès econòmic, maquillat per el que se denomina un planeta sostenible?
Exactament, exactament. A veure, és impossible. I el que sí que he estat buscant,
sí,
també el meu companyero Víctor, sobre aquest tema, si te fijes, la majoria dels informes que se llancen són, uh-huh, informes que científicament l'informe dice i tal, però qui ha fet aquests informes? Qui ha parlat d'aquest informe científic que vostès estan parlant?
Normalment, quan hi ha un informe, l'informe va signat.
Sí, però a veure, els ecologistes no ho diuen, no ho diuen quasi mai. És un oscurantisme, però tremendo. Ahí n'hi ha, no se sap realment d'on trauen ells la informació ni res. El que sí que està clar és que aquest tema pues, els ha pillat en el pas canviat.
El fet de que en Itàlia...
Tenen en compte que la senyora van der Leyen...
Se tragueren estos resultats, se referís?
Sí, sí, la senyora van der Leyen cobra 30.000 euros al mes. I la senyora van der Leyen, jo tinc que fer referència en que sigui algo que sigui un poquet de l'agricultura. A veure, quan Rússia va invadir Ucrània, uh-huh, la Unió Europea, enarbolant la bandera, la senyora van der Leyen, van ficar una sèrie de restriccions a Rússia per ofegar-la econòmicament a fin d'acabar la guerra. Ara resulta que se tenen que ficar més restriccions, però jo me pregunte, sabia la senyora van der Leyen o no ho sabia? Jo crec que si no ho sabia de ser tontos, però sabia perfectament de que Alemanya dependia del gas i del petroli russo. I ara què passa? ara resulta que ve les restriccions a Europa, però no la fan només per Alemanya, sinó que se fan per tota Europa les restriccions per culpa de la falta d'energia, que vostès no han sabut en algun moment determinat veure l'alcance de les restriccions que han imposat en Rússia. Jo me pense que qualsevol estratègia militar, quan vam emprendre una campanya, el primer que mira són a veure, puc fer-la, dispoc dels mitjans necessaris, dispong de la logística necessària, què puc tindre necessari, què me pot faltar, no? Pareix que vagin d'una forma molt ligera, és a dir, fiquen restriccions i després donen compte que falta el gas. I ara ens estan ofegant o volen ofegar-nos a tots sobre aquest tema. Entonces, la senyora van der Leyen, jo, per molt que puguen dir, sí que li donaria un consell al senyor Feijó, i diràs, bueno, i un agricultor de nules com va donar-li un consell, sí senyor.
Sí, però perquè el senyor Feijó...
Perquè el senyor Feijó possiblement en les pròximes eleccions siga el governant, el que governa Espanya, que no se deixa dominar per Europa. Europa no va per bon camí avui actualment. Això no sóc jo el que ho diu, ho diuen moltíssima gent, però llegint la lletra menuda de tot el que se va declarant, te dones compte que Europa, a veure, Polònia i Hongria, en si les acusen d'extrema dreta, però per què no volen seguir les directrius de la Unió Europea? Itàlia ara les tracta tan igual. I si Espanya, que a nosaltres l'agenda 2030 va ofegar-nos a ofegar-nos, bueno, penso que és qüestió de plantar-li cara a Europa, dir, senyores...
Sí, vostè, si a mi el que m'ha llamat l'atenció és que va donar-li consells al senyor Feijó, ja donant per fet que serà el pròxim president d'Espanya,
veure,
no?
Si torna així este senyor que tenim de president, que diem-nos en pare... que este no tenia ni que haver eixit la primera
vegada. Però partint de la base de que el que no t'hauria tingut que fer és aquesta invasió que ha fet a Rússia, no? Un país és sobirà i és sobirà, la sobirania s'ha de defendre.
Exactament.
A veure, diu que sí que és cert que aquesta falta de prevenció bueno, sabíem que l'energia anem a tindre conseqüències. El que a vostè li preocupava o almenys critica és que no haguerem tingut, no haguerem previst el fet de deixar maniobra alemana, rusa.
Que dependien precisament del gas rus i el petroli rus. A veure, ara s'està parlant molt de l'energia, de les plaques solars, del molino, de l'energia límpida i tal. Bueno, te puc dir jo clarament que el tema preocupa i molt el tema dels embalses. Destruir embalses per què? És a dir, l'energia aneu a buscar-la o no aneu a buscar-la? En els molinillos, aneu a buscar-la en les plaques solares. A veure, quan la gent s'assoma al camp i ve ja tot un camp ple de plaques solars, no, això no és integrar-se en la naturalesa. Això no és ecologisme, això és negoci.
Vostè se referís a que els embalsaments...
els embalses d'Auia,
sí.
Que se'ls ocorreix al president de la Confederació del Hidrogràfica, que és del Duero, dir que és que els peixos no poden navegar des del final fins a la capçalera del riu. Home, per l'amor de Déu, donen vostè unes raons més sèries. Perquè el que no esta gent no se dona compte és que uns embalses fets ja tants anys,
sí.
I a més inclús és que se poden fer ara, perquè si no, quan vinga la sequia, què veurem? Què veurem? Què regarem? Ah, no, és que regar un altre tema. Que la terra també volen fer-la desaparèixer de mans de la propietat. A veure, és una política a l'estil comunista. Que dir, vostè vivirà feliç, no tindrà nada i vivirà feliç. Vale. Els embalses creen una biodiversitat. N'hi ha animals que s'acoplen als embalses perfectament. I ahir n'hi ha un... microclima, un espai on hi ha una sèrie de fauna que s'acopla precisament a l'embalse. Vostè vol crear una biodiversitat de peixos i vol destruir la que ja s'ha creat ahir? Perquè, ojo, una biodiversitat no és fija, canvia segon l'horatge, segon els temps, segon el clima o segon, en fi, vaja tinguent necessitat d'aliments o no aliments. Si se converteix un terreno desert, ahí desapareix la biodiversitat. Que, per cert, algo que estic segur que ningú ecologista li s'haurà ficat per al cap. I quan se parla de que els agricultors a vegades anem en contra de la naturalesa perquè posem productes químics i tal, possiblement els que més noten els incendis siguin ganaders i agricultors. Perquè sabem perfectament que el silenci del bosc, el silenci del bosc és un silenci terrorífic, perquè significa
que no hi ha vida,
que no té vida. No n'hi ha vida, és a dir, no pots, els animals no estan, l'aire tampoc, menys els, la fulla dels arbres, perquè estan tots secs, és a dir, no té vida. Això és terrorífic. Entonces, que no mos diguen a nosaltres que estem en contra de ni mucho menos la terrorea. Claro, de quina forma se pot, en este cas, parar el tema de la biodiversitat, el tema de la sequía, pues oye, fent més pantanos, és obvio. No, és que és obvio, és que els peixets no podran anar, o és que ahí n'hi ha una degradació. Quina degradació? Tu no degrades res, tu estàs incluint un altre sistema dins d'un mateix sistema i s'acoplaran a la vida, perquè la biodiversitat s'acopla a la vida si té aigua, si té veig de vida. Entonces, el trencar els envases és una burra tremenda. Una burra tremenda. A este respecte, jo sí que te puc dir que, per exemple, vaig a refer-te les frases que és que me van llamar molt sobre este tema. A veure, el senyor, ja ho he dit antes, el senyor president o el comissari de Aguas de la Confederació Hidrogràfica del Duero, diu, aquí hay una sèrie de persones que nos gusta los ríos y no los cacharros, y los tenemos todos llenos de cacharros. Jo no he vist ningún riu ple de cacharros. Jo no he vist ningún riu ple de cacharros, ni ningún embalse ple de cacharros, salvo los que puga dur, a millor, en una riuà, en una pluga de fortes. Però això que ho tira l'agricultura? Ho tiren els ganaders? No, els ganaders, no tenia que ni hagi algú que ho tiri això. Però això és, normalment solen ser els que van al bosc a passejar-se i a passar-s'ho bé. No és agricultors, que tenen coneixement molt...
El terme, els que van al terme...
Que van al terme, que, en fi, que, no, que diuen la naturalesa, una paraula ecològica...
No, no, el que viu de la terra no embruta la terra.
Exactament. Un altre punt que parlava és que el dia que los peces ja no poden subir ni bajar. Joder. Baix la regla de que esto está parlant de que els peixos no tenen una via, una circulació de per tot el riu. Alrededor del riu no estan els peixos a soles, ni altres animals. Però damunt d'això, per aquesta regla de tres, és que han ficat una presa i han trencat la marge del riu. Escolte, pues faig a força una cosa. Trenque les autopistes, trenque les carreteres i trenque les vies del tren, perquè per on passen també trenca la marxa dels animals del bosque. A veure, és que no té sentit el que estàs dient. Les coses han de ser lògiques. I entonces, el que tires a faltar, i molt, és aquests raonaments que se deuen de basar en la lògica, se deuen de basar en informes ben fets i en informes científics. Sobre este tema te puc dir jo que, per exemple, n'hi ha una sèrie de persones que estan en contra de tots aquests temes ecològics. Espera que me tinga així.
Per cert, com li posarà el llibre que vol pròximament escriure?
Perdona?
Com li posarà el títol del llibre que vol, que està vostè, que té
en ment? No sé, n'hi ha molts títols. És difícil. Tinc molts títols, però és començant perquè la terra l'estan matant. Ahí se pot acoplar qualsevol títol, perquè l'estan matant, de veres. De veres. La gent s'està ja donant compte de que els ecologistes... penso jo, i espero que la gent al final també se doni compte de tota, que els ecologistes, darrere d'ells n'hi ha diners. El Miteco fa un any va fer unes subvencions, va donar unes subvencions d'un milió i pico, i precisament estaven, en este cas estaven les quatre que només veus que pràcticament cobren subvencions públiques, que són Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, la BWWF, WWF i SEO Birlif. Este es
1,5 millones d'euros.
1,043,000 euros. De partit entre estes quatre i també per... És dir, però és que estes cobren... Mira, la Ecologistas de Nación ingresó 1,700,000 euros d'eixos, la majoria són públics. Encara que així n'hi ha algo que ells diguen que no, però són, la majoria són públics. La UVWF va ingressar 6,5 milions. Ells diuen que l'aportació pública només el 14%, i, sin embargo, tu busques les xifres dels altres anys i te dones compte que l'aportació d'aportacions privades, que ells diuen que són molta quantitat i meros les públiques, eren 72 que ells van declarar, i, sin embargo, les aportacions privades procedien al 33% només. Luego, l'altre era públic.
Ho tenim que deixar perquè ens ha menjat el temps, però tot això és un esbós de lo que és este llibre que estàs preparant, no, Pepe?
Bueno, pues sí, sí que estic preparant.
Claro, jo volia anar pensant per on anirà aquest llibre, però què és el que podrem mira, llegir? Perquè, claro, allò de dir ja me pare, me documente i ho plasme per escrit, ojo, que ahí sí que tindrem aquesta documentació que podrem llegir de jo totes...
Jo te puc dir ahí que, per exemple, jo tinc escrit ja temes sobre les varietats protegides, sobre l'Anna d'Orcot, que n'hi ha interrogants sobre aquesta protecció, sobre l'Orri, que també n'hi ha interrogants sobre aquesta protecció, el problema que va haver entre Líbia i Aba, que no se va aclarir mai, perquè va haver unes acusacions molt fortes,
però això m'ho tindrà que donar dosificat, perquè si m'ho diu ara tot de colp no ho entendrem, però bueno, avui hem donat unes pinzellades de lo que serà i aquest pròxim llibre que vostè tardarà.
Estic fent les pàgines en borrador, ara el que falta és
a mi m'encanta que vagi al borrador així en directe,
fer-les en limpio, i damunt d'això, sobretot el més important, que jo tinc que buscar, tinc les fonts totes, o sigui, la fecha i la font, però el que no puc escriure mai en la vida, una informació que no tinga jo
ben contrastada,
la font,
no?
La font i contrastar. Exactament.
Pues, Pepe Montagu, gràcies per haver estat així. Fins la setmana pròxima.
Gràcies a vosaltres.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer Crop Science y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Encara no veus A Punt a Casa? Els nostres antenistes te'ls sintonitzen gratuïtament. Només has de telefonar al 964 91 90 70 i en un o res estaràs disfrutant de la teua radiotelevisió pública. A més, pots guanyar una tele.
Quin convoy de categoria!
Entra en apuntmedia.com/protagonistes i participa. En A Punt, la província de Castelló és protagonista. No t'ho perdes. Amb la col·laboració del Col·legio de Administradores de Fincas València Castellón. A Punt, la veu de tots.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Trabajas en el sector agrícola o ganadero? Entonces Agrofuerte de Grupo Cooperativo Cajamar es la tarjeta que está diseñada para ti. Decide cómo pagar los gastos de campaña adaptándolos a tu negocio. Gana en tranquilidad porque es un método de pago seguro y porque la ha creado Grupo Cooperativo Cajamar, que lleva décadas apoyando al campo. Entra en la web e infórmate.
En Caixa Rural Villarreal te resolveremos tus dudas.
Estás escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
El govern negocia els últims detalls dels pressupostos generals de l'Estat. La ministra de Política Territorial i portaveu del govern, Isabel Rodríguez, ha evitat revelar si el text dels pressupostos generals de l'Estat anirà aquesta mateixa setmana al Consell de Ministres, encara que ha reconegut que existeixen alguns serrells per emplenar en la negociació amb Unides Podem. Respecte a les últimes enquestes que li donen la victòria al Partit Popular, ha assegurat que el govern està centrat en treballar per protegir els espanyols i que les eleccions encara queden lluny. I la Unió de Llauradors i Ramaders denuncia que el preu del gasoil agrícola puja un 69,4% en la província en només un any i se suma a la pujada de la resta de costes de producció.
En un estudi elaborat per l'Organització Agrària es comprova que el preu ha passat de 0 a 89 euros per litre el 23 de setembre de 2021 a 1,5 euros el litre el 23 de setembre de 2022. Preus mitjans de la Comunitat Valenciana. Es tracta de l'increment d'un altre cost de producció que s'uneix al de la llum, fertilitzants i pinsos, i que fa que la situació dels professionals agraris siga encara més complicada. La Unió proposa l'establiment d'un gasoil d'ús professional, demanant l'encariment dels costos del carburant i dels combustibles, evitant el procediment de les devolucions anuals dels impostos especials. Aquest gasoil professional ha d'estar lliure d'impostos especials. Seria d'aplicar un IVA reduït que quan s'adquirisca als distribuïdors i permès el seu ús per a qualsevol activitat relacionada amb l'activitat agrícola, ramadera i forestal.
Diputació commemora el 9 d'octubre amb el tret simultani de 5 castells de focs en diversos municipis de la província.
La cita tindrà lloc a les 23 hores del dissabte 8 d'octubre a Benicàssim, Xilxes, Vinaròs, Rossell i Xèrica. El president de la Diputació, José Martí, ha subratllat la importància de que sempre ha tingut la pirotècnia en les celebracions de la Comunitat Valenciana i, per extensió, la província de Castelló. Va ser precisament en 2020 quan es va crear la primera vegada aquest festival pirotècnic per a commemorar el 9 d'octubre. Escoltem el president de la Diputació, José Martí.
La Diputació de Castelló tornarà a mostrar el seu suport a les empreses pirotècniques de la província, amb el tret simultani, per tercer any consecutiu, de 5 castells de focs artificials en diferents punts de la província. Una proposta que s'emmarca en la celebració institucional a nivell provincial de la festivitat del 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. En aquesta ocasió, els castells es dispararan la nit del dissabte 8 d'octubre a les 23 hores en les localitats de Benicàssim, Xilxes, Vinaròs, Xèrica i Rossell. La Diputació sempre ha destacat la importància que té la pirotècnia en les celebracions de la província de Castelló, un sector que ha comptat amb el nostre suport durant aquests complicats anys de la pandèmia.
I les rosarieres de Vila-real van celebrar ahir un dels seus dies més importants.
Després del trasllat de la imatge de la Mare de Déu del Rosari a l'Església Arxiprestal, va tindre lloc l'acte que es coneix com a de les Fadrines, amb una eucaristia oficiada pel bisbe Casimiro López Llorente, i en la qual es va interpretar la missa del Roser a quatre veus sota la direcció de Juanjo Peláez. I al vesprada, després de l'oració del Rosari i l'exposició del Santíssim, l'esperada processó pels carrers del centre de la ciutat, que avui encara tenia restes de confeti rosa.
Thank you. Continuem amb Vila-real, on demà arranca el Correllengua amb activitats als col·legis amb el motiu del 9 d'octubre.
La programació a càrrec d'Acció Cultural del País Valencià amb la col·laboració de la Regidoria de Normalització Lingüística recupera al 100% el seu format prepandèmia amb l'objectiu de defensar i impulsar l'ús social del valencià. El 9 d'octubre representa l'entrada de Jaume I a València i simbòlicament el naixement del poble valencià. I amb el Correllengua es vertebra amb el pas de la flama al voltant de la qual s'organitzen tot tipus d'activitats de caire lúdic, festiu, pedagògic i reivindicatiu. La floma del Correllengua arribarà als centres educatius de Vila-real els dies 4, 5 i 6 d'octubre acompanyats de representants de l'Acció Cultural del País Valencià i de l'espectacle d'animació Bululú per la llengua de la companyia Visitants. L'altra vessant del Correllengua és la celebració d'un acte cívic a la plaça Major que tindrà lloc el divendres 7 d'octubre.
I la Universitat Jaume I manté obert en les pròximes setmanes el termini per la matrícula als estudis d'ensenyament propis que s'oferiran per al curs 2022-2023.
L'UJI ofereix un total de 21 màsters de títol propi, 9 diplomes d'especialització i 26 diplomes d'expert i experta que s'emmarquen en les diferents branques de coneixement dividides en àrea de ciències de la salut, àrea jurídica i econòmica, ciències humanes i socials i ciència i tecnologia.
I detingut un home a Castelló per agredir a la seva dona amb un ganivet i causar-li ferides greus en la cara i en el coll.
Agents de la Policia Nacional de Castelló han detingut a un home de 54 anys per agredir a la seva dona amb un ganivet i causar-li ferides greus en la cara i coll. L'agressió ha tingut lloc aquest dissabte al matí en un habitatge del Grau de Castelló, segons han informat fons de la Policia Nacional. L'home ha sigut detingut com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa i, segons els mateixos fons, passarà a disposició judicial quasi amb seguretat aquest dilluns.
Mor un vianant veí de Borriana després de ser atropellat en la 340, en la Nacional 340, al seu pas per Vila-real a l'altura de Porcelanosa.
Un vianant va morir dissabte a la nit després de ser atropellat per un vehicle aquest dissabte en aquesta carretera, al seu pas per Vila-real, quan creuava la calçada per a passar a l'altre costat de la via. L'atropellament es va registrar a les 23:51 hores d'aquest dissabte, segons informat des del Centre de Gestió de Trànsit de la DGT.
I CESIF reclama a Diputació que reconega professional i econòmicament les unitats de rescat del Consorci de Bombers, donada l'elevada perillositat dels seus serveis.
La central sindical de CESIF ha reclamat a Diputació que reconega tant professional com econòmicament l'especialització de les diferents unitats de rescat que disposa el Consorci de Bombers, donada l'elevada perillositat dels treballs que realitzen i l'alt índex de capacitació que requereix als professionals que les integren. Des de la central han denunciat sobre aquest tema que ni el personal de la unitat de rescat aquàtic, ni el de la unitat de rescat i salvament, ni el de la unitat de rescat de muntanya reben formació especialitzada de qualitat ni retribucions extra per a la realització de serveis d'aquesta tipologia. Sobre aquest tema han denunciat que, malgrat que unitats com la URM solen realitzar cada cap de setmana múltiples serveis a la província, especialment relacionats amb incidents derivats de la pràctica d'esports de muntanya o la localització de les víctimes, com la d'agost de 2022, quan va quedar sepultada sota els enderrocs després d'enfondar-se un edifici a Penyíscola, o la cerca dels mariners desapareguts en volcar un vaixell en el port de Castelló. Escoltem a Sergio Prades, delegat provincial de personal de CESIF en el Consorci de Bombers.
Tiene unidades de rescate especializadas, no remuneradas y mal formadas. Desde las jefaturas, dirección y sindicato mayoritario se ha promovido siempre que sean unidades de rescate vocacionales y no profesionales, algo que pone en grave riesgo su continuidad, pese a que los servicios y rescate que realizan son claramente necesarios. Desde CESIF pedimos que se reconozca el trabajo de todos estos profesionales y que se actualice el reglamento que marca tanto la organización como la sistemática de actuación de estas tres unidades, ya que está totalmente obsoleto.
Estás escoltando la 92.2 de la frecuencia modulada.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
En Grúas Tomás estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grues Tomàs.
T-Cross, T-Rock, Taigo, tres trending topics. Tienen trepidante tecnología, transportan tripulantes, trajeados, tatuadas, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando tremendos temazos, trasladan tu tabla, tu tienda, todos tus tropacientos trastos, tanto talante. Gama T de Volkswagen, T-Cross, T-Rock, Taigo, desde 190 euros al mes con MyRenting, todos tanto.
Con tacones o turbante, trae todo tu tronío hasta Marzá o consulta condiciones en marzá.es, Avenida Lairón 60, Castellón y Camí Travesa 24, Villarreal.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta, más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila 30 de la Vilavella.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
I ara tenim amb nosaltres a Miro Sánchez, ell és militant i membre de la OAC i és el representant d'Iniciativa de la Iglesia per el Treball de Zen. Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuando leemos la nota de prensa y la cabecera pone Iniciativa por un trabajo decente, ¿cómo le traducimos esto al oyente?
Bueno, pues la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente es una iniciativa que surge en el año 2015 cuando el Papa Francisco hace un llamamiento a todas las comunidades cristianas y al mundo en general, a la sociedad civil también, a movilizarnos por ir construyendo entre todos y todas un trabajo más digno y más decente para las personas. Entonces, a raíz de ese llamamiento, en España surge una iniciativa que ponen en marcha seis movimientos e instituciones de la Iglesia Católica, pero abierta a todas las comunidades y a todas las congregaciones religiosas, movimientos y demás. De hecho, en pocas semanas a esa iniciativa ya se habían sumado cientos de parroquias, de movimientos, de asociaciones de la Iglesia. Y lo que trata básicamente es hacer un llamamiento, concienciar sobre la importancia del trabajo humano para la dignidad de la persona y poner en evidencia cómo hoy en ese ámbito, en el ámbito de lo laboral, en muchas ocasiones se está de alguna manera transgrediendo o contradiciendo lo que el magisterio, la doctrina social de la Iglesia dice sobre el trabajo humano y sobre la dignidad de las personas. Entonces pensábamos que nos estábamos jugando en ese ámbito para miles de personas su dignidad y la posibilidad de llevar adelante una vida digna ellos y ellas con sus familias. Y por eso vimos la importancia de poner en marcha esta iniciativa.
Ustedes tendrán un acto el día 8 de octubre para seguir reivindicando, ¿no?
Bueno, la Jornada Mundial se celebra a nivel en todo el mundo el día 7 de octubre. Bueno, es una jornada que puso en marcha la Organización Internacional del Trabajo y las Naciones Unidas. Y el acto aquí en la diócesis, una celebración eucarística que vamos a realizar será el día 6, jueves día 6, porque será presidida por don Casimiro López, que es nuestro obispo, el obispo de la diócesis, y por problemas de agenda no se podía hacer el día 7, entonces lo haremos el día 6.
¿Y lo harán exactamente para la gente que quiera acudir? Porque imagino que esto es de libre acceso.
Sí, claro. Es una Eucaristía que se celebrará en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Pueblo Seco, en Castellón. Y puede acudir todas las personas que quieran. Uh-huh. Especialmente un llamamiento a todas las comunidades, parroquias, movimientos de la iglesia, pero también, por supuesto, abrimos a todas aquellas personas que quieran hacer esta oración comunitaria por un trabajo decente para todo el mundo. Uh-huh. Y junto a ese acto central, de alguna manera, estamos llevando a cabo una campaña que su eslogan es Avanzamos por el trabajo decente, y estamos haciendo un llamamiento para que toda la gente que quiera se una. Entonces la campaña consiste básicamente en que invitamos a las personas a que salgan a caminar o a correr o en bici, lo que sea, que cada uno tenga la afición que sea, con un dorsal, que el dorsal es 07-10-22, que coincide con la fecha de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, y que luego nos envíe a un correo, que luego diré, esa foto y nos diga los kilómetros que ha recorrido por el trabajo decente. Uh-huh. Y se trata de hacer después una recopilación de todas las personas que han colaborado en la campaña para, de alguna manera, pues resumir y ver un poco pues todos los kilómetros que hemos sido capaces de caminar o de correr en favor del trabajo decente.
Mire, si le parece, voy a intentar reproducir las palabras del Papa Francisco sobre el trabajo decente. El Papa Francisco dice: no hay peor pobreza material que la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo. El desempleo juvenil, la informalidad y la falta de derechos laborales no son inevitables, son resultado de una previa opción social de un sistema económico que no pone los beneficios por encima de las personas. Este acto, para que quiera reflexionar sobre estas palabras y sumarse a este acto, creo que es un buen encabezamiento de lo que sería el porqué de esta iniciativa, ¿no?
Sí, exactamente. En los últimos tres papas han hecho especial hincapié en este tema del trabajo decente, ¿no? Y en la hoja diocesana que ha salido este fin de semana y que se ha repartido en todas las parroquias de la diócesis, nuestro obispo, don Casimiro López, también ha escrito una carta reflexionando sobre esto del trabajo decente y recordando lo que en la encíclica Caritas in Veritate, que escribió San Juan Pablo II, describe de alguna manera o define lo que entendemos en la doctrina social de la Iglesia y en la Iglesia lo que es el trabajo decente. Nuestro obispo, por ejemplo, en esta carta que ha escrito a toda la diócesis, dice lo siguiente, si me permites lo leo para
sí,
no...
Dígame.
Dice, el desempleo va dilatando los límites de la pobreza y la peor pobreza material es la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo. Ante esta situación es urgente recuperar la primacía de la ética en la actividad económica. Se necesita una economía con rostro humano, que sitúe en el centro de la misma a las personas y no al ídolo del crecimiento, del dinero y de la ganancia a cualquier precio. Se ha olvidado y se sigue olvidando que por encima de los negocios y de la lógica del mercado está el ser humano y lo que a él se le debe en virtud de su dignidad inviolable. Y acaba diciendo, la idolatría del dinero quita dignidad e impide que crear empleo. Creo que son unas palabras también muy claras que recogen todo el sentido de la doctrina social de la Iglesia respecto a lo que habla sobre el trabajo humano y reflexiona sobre el trabajo humano.
Si le parece, usted recuerda dónde le pueden mandar esas fotografías.
Sí, tenemos un correo electrónico donde se pueden hacer llegar, que es difusión, sin la N, en Valencia, difusión.oac.cs@gmail.com, todo con minúsculas.
Pues vale. Emplazamos a que toda la gente que pueda asistir por ese trabajo digno, por esa iniciativa de la Iglesia, por el trabajo decente. El 6 de octubre será una campaña mundial, pero el 6 de octubre se hará una homilía en Castellón.
En Castellón, sí.
Miro Sánchez.
En la parroquia San Juan Bautista de Pueblo Seco, que es en la avenida Don Patosar, de Castellón.
Pues Miro Sánchez, muchas gracias por habernos atendido y espero que todo funcione y todo vaya. En definitiva,
como... Si me permites decir quiénes son los movimientos e instituciones que nuestra diócesis están promoviendo la iniciativa y, por supuesto, hacer una llamada por si otros grupos, movimientos o parroquias se quieren sumar. Ahora mismo, quienes estamos promoviendo la iniciativa aquí en la diócesis e intentando dinamizarla, somos Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, la CONFER, que es la Confederación de Religiosos y Religiosas, Frater, la OAC, somos dos movimientos de acción católica, y además hay tres secretariados diocesanos. Está el Secretariado de Migraciones, el Secretariado del Apostolado del Mar, Estela Maris, y el Secretariado de Pastoral del Trabajo. Estas son las instituciones que ahora mismo estamos promoviendo la iniciativa en la diócesis, pero bueno, que en cada diócesis se organiza de manera distinta, hay distintos movimientos, y bueno, pues seguimos haciendo una invitación porque esto es una iniciativa de toda la Iglesia y por lo tanto todos y todas estamos invitados, todas las comunidades que quieran sumarse.
Pues dicho queda. Miro Sánchez, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros y a vosotras.
Festes patronals de les Alqueries tornen a la normalitat. Del 30 de setembre al 9 d'octubre podràs disfrutar d'activitats per a tots els públics amb actes taurins, música i tot tipus d'entreteniment. Disfruta de les festes de les Alqueries. Consulta el programa a lesalqueries.es. Ajuntament de les Alqueries.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Great Little People llega a Villarreal, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre. llamando a AdLingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a AdLingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
¿Preocupada por tu cabello tras el verano? En La Pelu de Azucena te damos la solución. Tratamientos personalizados con queratina. Vuelve a lucir tu pelo sano y con brillo. Porque los cambios en tu vida empiezan con un cabello sano.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrecen sus instalaciones de la Avenida Francia 2, la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil, con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede serlo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Mármoles Mijares. Encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico. Las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rajolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
I ara tenim al fil telefònic el vicepresident d'Acció Política d'Espanya, Suma, Pepe Imerich. Molt bon dia.
Bon dia, Susana.
España Suma ens presenta el concurso de fotografía Denuncia amb el lema El municipio que no quiero, una iniciativa de denuncia ciutadana i amb la qual es vol canalitzar les queixes i denúncies de la ciutadania pel que fa al manteniment de mobiliari urbà, neteja i brutícia allà a la ciutat de cada oient, no?
Sí, exactament. És una campanya que vam llançar ahir. El diumenge vam llançar aquesta campanya per a que veníem participen els veïns, concretament l'hem llançat en dos municipis, en Castelló, Ciutat, i en Benicàssim. Degut a que amb tot l'estiu hem estat rebent i mirant en el Facebook, en pàgines de la gent, els veïns, que no feien més que penjar fotografies on denunciaven aquesta brutícia que has comentat abans, aquest mobiliari urbà teníem defectuós, faltant-li baldes en els bancs, etc etc. Entonces, a raïs d'ahir, pues, anem a canalitzar tot això, tota aquesta protesta, anem a veure si intentem fer, diríem, un vídeo, i ens arribem un dia, demanem cita en l'alcaldessa, i on les alcaldesses, en este cas, i diem, escolte, això és el que els veïns estan denunciant posa les piles, faci cas al veïnat i subsane totes aquestes deficiències que té el seu municipi.
En este cas, lo que vostès demana o reclamen és aquestes fotografies que tot, seran totalment anònimes, és a dir, qualsevol veí que vegi que n'hi hagi davant de sa casa o al seu voltant o que isca a passejar i li faci mal la vista, que li ho envia. Per la gent que estiga sentint-nos, pot dir a on ho tenen que enviar?
Sí, podem entrar directament en la pàgina de Facebook que té Espanya Suma Benicàssim i Espanya Suma Castelló, busquen la publicació esta i ahí mateixa podem penjar la fotografia i dient a on s'encontra esta fotodenúncia, no? És a dir, què és el que s'està denunciant i a on s'encontra. O bé, a través de Messenger, que poden perfectament, a través del Messenger d'aquestes dues pàgines, de forma anònima, si no volen donar-se, a conèixer, pues, per el motiu que siga, no? Hi ha llibertat com per a poder fer d'una forma o altra, pues, que a través d'ahir ens envien aquestes fotografies. De fet, ja hem començat a rebre fotografies ja per Messenger. La gent pues, no té ganes de significar-se i ja ens ha començat a enviar fotos ahí. Altres que sí que s'han perfectament identificat a través de les pàgines de Facebook que té, diríem, certes agrupacions, però certes plataformes, com pot ser No me gusta de Benicàssim, o Lo bueno, lo malo, Amics de Benicàssim, Benicàssim per sempre, és a dir, hi ha una sèrie, diríem, de pàgines o altra que diu Benicàssim verde, o és a dir, que hi ha moltes pàgines on la gent pues, s'ha queixat, ha denunciat, i pareixer, diríem, de que esta denúncia no ha arribat on tenia que haver arribat, perquè continuem, diríem, veient els mateixos desperfectes un dia sí i un dia també.
En este cas, vostè fa servir el partit polític com a via de canalització per a poder gestionar este tipus de malestar que produís al ciutadà, no?
Exactament, nosaltres volem ser, diríem, la veu, volem ser les mans, volem ser els peus, diríem, volem ser, diríem, on se canalitza tota, diríem, desconformitat o inclús també, si n'hi haguem, diríem, alguna alabança, pues, idènticament igual, però canalitzar tot això per a que no siga d'una forma aïllada que la gent manifeste, diríem, sinó agrupar-ho tot, no? El nostre lema és junts sumem, no? Uh-huh. És a dir, juntos sumamos, no? Pues si aquest és el lema que nosaltres tenim que fer, jo penso que si ens juntem tots, si tota aquesta protesta s'ajunta, diríem, en una publicació, pues al millor mos fan cas.
Sí, perquè vostè sí que podrà anar, és dir, en nom d'Espanya Suma i demanar responsabilitats polítiques, perquè a la fi i a la cap els polítics estan al servei del ciutadà.
Exactament, és a dir, vostè crec que m'ha sentit ja dir més d'una vegada que a la política se ve menjar des de casa, no? Uh-huh. No se ve a menjar, uh-huh, sinó que se ve menjar des de casa. I que, per tant, així estem pa servir, no estem pa servir-nos. I que, per tant, una de les formes que en este moment, diríem, hem intentat fer és, bueno, pues que aquestes deficiències, aquests punts negres que tenen les ciutats, deuen desaparèixer. I si nosaltres algun dia rebem la confiança de l'electorat, sàpia de que aquests punts desapareixeran. Si nosaltres, diríem, arribem a entrar en l'equip de govern i aunque estiguem, diríem, en l'oposició, no passarà absolutament res, a través de mocions, nosaltres insistirem constantment en que tot això desaparega. Sé que molt d'ells és part de l'incivisme de la gent, està clar, és a dir, això no té ninguna culpa, diríem, l'equip de govern. Però el que no pot ocórrer és que, com no té culpa ell, ho deixa ahir morir, hasta Déu sap. És a dir, no, vostè té que suplir responsable del incivisme des de més. És a dir, els que paguem l'impost no tenim per què diríem, consentir que la nostra ciutat siga d'aquesta forma. I si ets un punt. I per tant nosaltres el que sí que fem és que ante la soflama, per exemple, en el cas de Benicàssim, la senyora alcaldessa, que diu que té un turisme i un poble pues, sostenible, competitiu e inclusiu, pues, la veritat, quan veus aquestes fotos, te dones compte ni que sostenible ni competitiu, m'explico, no? Ni menys, diríem, inclusiu.
Pues Pepe Imerich, vicepresident d'Acció Política d'Espanya Suma, moltes gràcies sí, per haver-nos atès. Diguem.
Me permet un segontet?
Sí, sí.
En això de que és inclusiu, jo quan vaig llegir això, diríem que va ser una nota de premsa que va fer l'alcaldessa este fin de setmana a la premsa local, dia això que era inclusiu. I llavors jo vaig pensar, i una gent que va en cadira de rodes, m'explicaron com puja la costa ixa que n'hi ha del carrer Santo Tomàs on està l'Ajuntament per fer una gestió.
Clar.
I això costa una pronunciació, diríem, molt alta. No sé si és del 25 o del 30%, però això costa és alta. I vostè diu que el seu ajuntament, la ciutat és inclusiva? Mire, jo vaig a donar-li la solució, senyora alcaldessa. En la casa teníem de l'abadia, allí, perfectament, pot posar vostè una oficina, pot posar a obrir un funcionari per a poder atendre a totes aquestes persones. I que, per tant, aquestes persones estaran perfectament ateses i no quedaran excluïdes com queden en aquest moment. O sigui, que solucions n'hi ha moltíssim. El que ocorre és que quan la tinta se'l seca del tinter, doncs ja no n'hi ha ni idees. I no m'ha fet més que viure de la renta i de frases eloqüents que no duen absolutament res. Simplement és que voldria deixar este mensatge pues, perquè se posen les piles i que solució n'hi ha per a aquestes persones que van en cadira de rodes perquè no tenen la mobilitat adequada per a pujar i ixa costa.
Pues ixe mensatge va per a l'alcaldessa de Benicàssim, que si vol una ciutat inclusiva vostè li dona fins i tot el lloc on pot atendre-les.
Sí, sí, jo li ho he dit d'on? Diríem, la casa Badia. Diríem, en el car Santo Tomàs, allí perfectament pot col·locar, diríem, una persona perquè atenga a totes les persones, diríem, en mobilitat reduïda.
Pues en això ens quedem. Moltes gràcies, Pepe Imerich.
Moltes gràcies a tu per haver cridat.
Grupo Cooperativo Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
En Caixa Rural Villarreal te resolveremos tus dudas.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Agricultor, sin esfuerzo ni sudor, solo apretar.
Ahora llévese por 290 euros masiva mochila de pulverizar con batería de litio y tijera de podar. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Agricultor, sin esfuerzo ni sudor y seguramente lo mejor.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Thank you.
I ara està amb nosaltres el president de l'Associació Provincial de Pous de Rec, Vicent Colonques. Molt bon dia, Vicent.
Bon dia, bon dia.
I junt amb ell, l'advocat de l'entitat, Fernando Periscoret. Molt bon dia.
Bon dia.
Hi ha un tema que ens preocupa molt i és allò de com està afectant l'augment del cost de la llum a esta activitat.
Sí, per la llei del tope del gas, el tope del gas, que jo no acabo de comprendre, però és igual.
Este matí donem una informació així que arriba a costar, paguen aquestes factures de 24.000 euros.
Bueno, això és en Torreblanca, perquè allí els pous pues, estan traient l'aigua a 150 metres de profunditat. Entonces, clar, traient 3.000 o 4.000, no m'arriba esta, 4.000 litros pues, minut, pues, el cavallatge de la bomba, joder, pues, claro, és potent, no? Entonces, ahí és més cara l'aigua, no? Així, per exemple, nosaltres no hi ha aquesta diferència, però també està aquest 70% o 50-70%, ja està bé, que és un 80% més sobre factura. I així tenim l'aigua Villarreal, per exemple, tenim 60-70 metres. Uh-huh. A Vall d'Uzó també la tenim més profunda. O sigui, és tot d'estar en la situació de cada zona, lo profunda que està l'aigua per extraure. Claro, entonces, els quilovats de gastes, l'emperatge que fa la bomba és més gran o més menuda segons on tinguem aquesta massa d'aigua, no? Així, no és que siga... És més econòmic a l'hora de preu, però el problema està en quan la factura...
Sí,
resulta sí. Que, per exemple, siguen aquests 2.000 o 3.000 o 4.000 de consum, se representen 5.000 i 6.000.
Claro.
I tu tens un pressupost a l'any, perquè el pressupost d'una societat de recs que és sin ànimo de lucro.
Uh-huh.
Com ho fas? Què me costa de traure l'aigua?
Claro.
Tant. Què me costa l'operari? Tant.
Té una previsió.
En este cas sí, que la comarcal, com també portes els comptes i l'IVA i que si la part laboral, en fi, portes més coses a lo que és la sede, pues, també hi ha una quantitat que ha d'anar ahí, perquè hi ha uns empleats que tenen que cobrar.
Perquè cal dir que així tenim la sede d'ací és la que engloba...
A lo que és la comarcal. Uh-huh. A la provincial són altres gastos que poden ser les dues figures, que és conforme Fernando Pérez, que és l'abogat, després tenim l'altre que porta la part laboral, però el que és així suma el que és extracció, que és la llum, l'energia, l'empleat i després el treball que realitzem allà al local, a la sede.
Uh-huh.
¿Vale? Què passa? Bueno, pots contar un poquet més sobre ell, però no comptes més perquè és sin ànimo de lucre, no pots dir... Però anem ahí a apuntar ahí 30 o 40%, 50% i tindrem ahí un colchonet. No és així. Claro, ara mos pilla que el pressupost que van fer panguany tan comptes en que n'hi ha un 70-80% més de la energia d'increment.
Uh-huh. Uh-huh.
No tixen els números. Entonces tens que augmentar el preu d'aigua.
Se preguntava el fet inclús de que hi havia pous, o sigui, que hi havia, com vostès, associacions, que s'estaven plantejant no traure, perquè no els renta.
És que ja fa anys que no mos renta. Ja fa anys. Això ja no són... No ara. Això fa, potser, 30 anys d'ahir per davant, en la qual no mos funcionaven, després mos venen les tres tarifes de plana, llana i punta, que ja han tingut que es començar a dir, a veure, la bomba la tenim correcta, anem a repassar-la. Ja, pues, escolta, si jo la canvie, pues me donarà més bon consum, ja, anar rebaixant per tots els puestos. I mos hem ajustat ahí. En hores punta, no posarem en marxa la bomba. Com reguem? Bueno, si és a reglocalitzar, pues per la nit.
Ojo, eh? I si és optimitzar tots els recursos que tenen el seu abast.
Això s'ha fet. Però ara mos en contem en això.
Claro.
Però és que, clar, no és que siguin els pobres, això m'ho afecta a tot el món, o sigui que...
No, el que passa és que, per exemple, el sector taurellier l'han tingut en compte i estan recolzant-lo...
Sí, però, clar, és que ahí el poder que es tenen, per mi, la meva opinió particular, si no entrem ahí, no arreglem això, jo ahí n'hi ha, que tinc 500 ahí treballant, però potser la meitat se'n van al carrer. Nosaltres només és una persona, però els que estan afectats són molt més persones. Una persona de dir, te'n vas perquè no reguem, però és que tu has de pensar en tots els socis, perquè és una... Això no és... La societat de res no és una empresa. Tot el que te gastes són gastos, no és inversions. Perquè jo plegué allà a València i dic, és que ara tal problema és, doncs, poseu plaques solars. Ai, bueno, te ho dius molt fàcil, tu, posar plaques solars. Ja m'invertir per relocar, per optimitzar i no gastar tants diners i que mos puga eixir arreglo al preu que mos paguen els cítrics o tomàquets o el que sigui, perquè tots els pobles no tots són cítrics. L'agricultura és molt, molt diversa, no? Uh-huh. Que mos isca algo, que guanyem algo. I no se guanya.
I no es dona ninguna alternativa, és dir, què n'hi ha damunt de la taula? Perquè, clar, diuen que venen ajudes des d'Europa, per a que canviem...
Sí, sí, pel relocalitzat. Però pel preu, al quilo, a aquestes ceteronges, a aquestes tomàquets, allà al camp, ahí no n'hi ha ajuda de res. L'únic que te fan en les grans superfícies és ofegar-te. ¿Vale? Entonces, jo anava a atrevir-me a dir que siga que és car la llum, no, sempre que jo, si jo el que jo cultive ho guanyi diners, m'amoldaré a lo que n'hi ha, si no tinc més remei. Però és que no, és que si no guanyava diners, ara encara guanyaré menys, perquè tinc que incrementar el preu d'hora rec i el llaura diu, escolta, si me puja tot... I això ja ha intentat que m'isca prou bé. Ara me ve un 80% més, i a vegades un 100% més preu de llum, de l'energia, i me claves ahí 10 o 12, 14 euros més l'hora, jo no puc tirar avant.
Uh-huh. Fernando Peris, sí. Quina solució n'hi ha a tot això?
Sí, prèviament reiterar o ratificar el que està dient el president de l'associació, que efectivament, com ell ha dit, els pressupostos se fan anualment. Entonces, clar, els pressupostos te tens que agarrar més o menys a lo que ja l'any anterior t'has previst, i lo que t'has previst des d'un punt de vista moderat, lo que pot ser el nou any. Però què ocorreix? Que en esta activitat, i gràcies, entre cometes, gràcies, a l'augment de la llum, de la factura de la llum, els pressupostos s'han vingut a terra. No han sigut vàlids els pressupostos, per lo que diu Vicent Colón, que és que les factures en molts pous dupliquen lo que ha sigut l'any anterior. Mm-hmm. És pràcticament impossible previndre allò. Això... Què és lo que provoca? Per això provoca que s'encarisca el preu de l'aigua i que molts llauradors abandonen les seues finques. És a dir, no és a compte. Si això, a més, fiquem que també té que estar i se preveuen els pressupostos, si a més afegisses els gastos socials, que normalment quasi tots els pous tenen gastos socials perquè tenen un empleat, pues entonces això més o menys se pot previndre d'aquelles formes, però arriba un moment que el llaurador se cansa perquè l'aigua se paga per quotes, dependís de la societat que siga. Tot el, diguem, el gasto va incluït en el preu de l'aigua, i n'hi ha entitats que opten per determinar aquest procediment i altres per òbviament fer els dividendos passius, sí. Els dividendos que se diuen, i ahí van incluir ja altres gastos, rotures i tal i qual, i a vegades també dependís de la societat i el que cada un decidisca també se computen pues, part dels augments i tot això. Però bueno, en definitiva el que diu Vicent, que òbviament com ell és el que recibís les queixes. Clar, però bueno, lo que se demana és que s'agarren medides per a pal·liar els abandonos de les finques, que siga rentable el llaurador.
Clar, entonces sí que se pot articular algun tipus de queixa o petició per a que el govern atenga este imprevist que s'ha tingut fruit d'esta guerra.
El govern lo que té que fer és si és, si a la llum l'energia no se va tota de gas. Això va dir un senyor que treballa,
sí,
un molt important de València, no sé dir-te el nom perquè només se va dir, d'Iberdrola. O sigui, és que s'agarra només al gas.
Sí, és l'energia que més consta que, de traure, si el govern, que marca el preu.
Totes les notícies que hi ha,
sí, però ahir
és a replegar, és que...
Sí, cosa... però jo el que me preguntava, i li preguntava per això a l'advocat, si se pot reclamar, és dir, sí, si se pot articular una reclamació...
A veure, així, bueno, com a conseqüència de tot això, del tope del gas i tal... El govern va publicar o un decret de ara del mes de maig, ¿vale? Este decret del mes de maig no és una altra pulla, per dir suau al tots els llauradors, perquè tots els que tenien contratat la llum antes del decret este,
sí,
durant un temps, sí, tindran, bueno, podran utilitzar el mateix, la factura no es pujarà. Però què passa? Tots els que estiguen a posterior...
Està la tarifa que és variable i la que no és variable.
I entonces,
no?
Tots estos són els que tenen que suportar tots els augments, però vamos, bàrbaros de el doble de les factures.
Luego algo falla ahí.
Sí, i a més durant un any.
Però
és
un
real decret.
Clar,
un any, que sí. Veurem si el real decret se prorroga, no se prorroga o se dictarà alguna altra norma, però de moment estan pràcticament el 90% estan pillats. Per això...
I no s'empara, en ningú moment els empara la llei o...
Bueno, la llei és la llei, l'únic, el pataleo està clar, que el recurs al pataleo, i després també les mobilitzacions de agràries i de totes les entitats, els sindicats agràries, agrícoles, en fi, tots els que tenim per ací, a l'IB, en fi. I, però clar, tots sabem que molts, com Vicent sap, n'hi han entitats, la nostra... Sí. És mitjana xicoteta, però és provincial. Després està València, que té molta força.
Alacant.
És dir, però claro, l'aigua, diguem, els usuaris de l'aigua són els últims. Teoria ser lo més important, perquè sense aigua l'agricultura no pot ser. Però a l'hora de demanar, de reivindicar, d'alguna forma estem una miqueta oblidats.
Però n'hi ha alguna possibilitat de tenir una iniciativa de manifestació?
Això és el que jo vull intentar fer, perquè, claro, vaig veure també a Saja Nacional, que també està en queixant-se, Barato, el president, queixant-se perquè no és... Pedro Barato, que no és solament els pous, és que està la ganaderia, és que n'hi ha... És que està tot. O sigui, que és tota Espanya la que està... Mira, te faré un exemple perquè comprengues el per què, o sigui, la gent no se meneja. Ho van anar a protestar a Iberdrola, ahir al despatx d'ací. I va ensenyar la factura a la xicola que estava allí, a la xica que estava allí, a l'empleat, que li explicara el que li estava dient-li. I aquella xiqueta diu, jo no ho puc explicar, ni ells tampoc te poden explicar. I tiquitín, però al final diu, tu no veus la cola que n'hi ha ahir? Aquell se gira i diu, no n'hi ha ningú. Ell és l'únic que ha vingut a protestar d'este poble de Villarreal la factura de l'energia. L'únic. Què vol dir? Que ningú se meneja. Tots estan contents, tots estan pagats. O sigui, que no hiixen. A mi me demanen de vindre ací, d'anar a la tele, mobilitzar, i sí. Però qui m'hi vindrà? Dos? Darrere de mi? I jo volia anar, conforme antes, quan te van tindre problemes, quan estava Pasqual Castelló de president, que va vindre el tema de canviar la gramat general a la especial agrària, que si la reforma de la llei d'Iau i tal i tal. Se van ajuntar València, Alacant i Villarreal. Dius, no és tot Espanya.
Bueno, doncs quan un increment en el 80% del cost del REC, jo crec que sí que deurien de mobilitzar-se.
Estic esperant que Cristóbal Aguado, que és de l'Endeava, que vaig parlar amb ell, no farà dues setmanes, que han fet una junta de direcció, ens van invitar a alguns de per ací i tal, perquè així ara hi haurà un... També estarà Ava a Saga Castelló, i jo també estaré en el tema de l'Avia en ells, y estoy esperando que él me quiera un día, diga, anem a parlar amb aquest senyor, que digui verdola i ell que, a veure què és el que m'ho ha explicat. Perquè li va demanar què pensava fer.
Sí, jo si crec al carrer, que més, que més
manifestar-nos el que faça falta. Això és el que jo pregunte. I li diré, no, és que damunt dir-li al teu jefe de dalt, a Pedro Barato, a veure si sim tot el país. I si anem, i si anem.
Bueno, és que jo crec que no es queda més remei, eh?
Sí, ja. I a nivell nacional, que també Vicent és membre de la Junta Directiva, també està l'Associació Espanyola d'Usuaris d'Aguas Subterrànies, i des d'ahir també s'estan fent, s'està impulsant. Sí. Ell com a directiu pues, pot donar... sí, però, bueno, no, és una, sí. Però, claro, què passa? Pues que costa, perquè, a més, insistís, l'últim, diguem, en la cadena és l'aigua, que és el més important, però l'últim en la cadena és l'aigua.
De tots modos, és el primer. Jo crec que podem fer una crida des d'ací per a que la gent es comence a conscienciar-se i encara que no siguis afectat directe, és a dir, encara que tu no siguis la persona que rega la teua parcel·la, el teu tros d'hort, no? Pues, també ho som part de tot això. Perquè dones compte, se'n van a IFEMA. El dimarts que ve inauguren en IFEMA la Conselleria d'Agricultura i les denominacions d'origen de 4 hortalisses. I jo crec que si som capaços d'anar a IFEMA a posar en valor la nostra agricultura, haurem de ser capaços de seguir mantenint-la, no? Cuidao, ne són 19 de Castelló, són 176 expositors del territori valencià. I se'n van a València a dir que així en la comunitat valenciana tenim un producte d'agricultura d'allò de lo més de primera qualitat. Per lo tant, haurem de fer força perquè això continuï sent, no?
És que en aquest sector ens passa igual com en l'àvia subterrània. L'àvia subterrània és una àvia en la que està oblidada en aquest país. Se fa cada 4 anys, se fa un congrés de FENACORE en la qual jo farà un congrés màxim i mig que sent dir que existís la via subterrània. Perquè així estem parlant, quizás, més de la part seca que la part horta, que tota la vida sigui regadiu. El que ja està, el que n'hi ha més és seca i els pous és el que més està abandonat. Perquè, claro, quizás l'horta ja també utilitzen la bomba per donar-li pressió a lo que és el rec localitzat. Però els que han portat sempre el pal, hem sigut els pous. La via subterrània, que si no existia la subterrània no existirien els rius.
Vostè,
o sigui,
tindrà...
és que ahir anem lligant...
No, és que troba... va tot lligat. Pareix que allò no mos afecte, però va tot lligat. Quan tindrà les pròximes reunions en aquestes responsables d'aquestes altres plataformes de pous?
És que jo estic esperant la de Ava, de Cristóbal, estic esperant que me diga algo, jo li tocaré, si és per si, perquè a vegades us pensarà en mi, però clar, jo no pot dir-me quan, jo li tocaré, Cristóbal, com tenim el tema d'aquesta reunió en este senyor que és un dels principals de Iberdrola, no me va dir qui era, de València, inclús estic esperant que l'Associació Espanyola de Aves Subterrànies permite Manolo, el de Elegido, que allí també té a Poveda, que és un especialista en el tema energètic, i quan ells tinguin, jo vaig enviar factures perquè vencerà així com ho teníem, i volen fer la reunió en València, en Ava, perquè també tenen gent molt experta en el tema, i jo ara he volgut tindre-ho antes de avui i demà, perquè ara jo tinc avui la comarcal, demà tinc la provincial, i tens que dir alguna cosa. Però estic pendent d'aquestes reunions.
Li dic jo perquè vaig informant-nos, vostè sap que tots els dilluns així se parla d'agricultura i és algo que també és d'interès. Tenim que anar informant al públic de lo que està passant en els pous.
Pues en quan tinga algo en aquestes reunions, pues ja vindré i ho comentarem, perquè és que és seriós, això. Ja n'hi ha molt abandonat, dins casa abandonarà més. Perquè ara també tenim el tema de localitzar que a Pinella hi ha que incorporar ja 12 societats que van aprovar tots el rec localitzat, però no és que estigui per allà, és que com la pasta no aplega, ja tot ja pa dir arrencar, però falla algo, però la pandèmia, això, allò, sempre hi ha una cosa que se queda ahí quiet, que jo mateix avui tindré que informar, tinc que parlar amb Héctor Manrique, que és el president de la quota, a veure què està passant ahí, perquè la gent me pregunta, se fa o no se fa, perquè clar, si la gent s'hidrega en el goteo relocalitzat, pensa que li va la cosa bé.
No, passa que ara una alternativa,
la llum ens claro. Fastidia un poc, però de regar a un preu, per exemple, Faneca, pues no sé, 90, 100 euros Faneca, a ser 130, 140 a Manta, entonces, diu, pues, local, en regla localitat puc funcionar mitjanament.
O sea, sí, però que sàpiguen que estan buscant alternatives.
Si damunt això, pues ja... Després, perdona, que esto va a la web me diu, que va a citar en empresa, de que para l'any que ve Roger, el secretari general d'Agricultura,
conselleria,
Roger, muy bien, que a l'any que ve hi haurà subvencions pa plaques solars. Jo li preguntava avui a Jorge Montero, digue, escolta, ¿y cuántos serán plaques solars? I per tota la companyia, de què viuran?
En fi, el que volem saber és que viurem nosaltres, que és jo el que ens interessa cada vegada que tinc que pagar
jo sé que així el poble està interessant de col·locar plaques de tots els techos de totes les cases. I, entonces, si estem utilitzant la placa solar, què passarà després? I quan tots seran plaques solars i fa el contrari dels arbres que no atrau l'aigua, què farem després?
Sí, se trata de no utilitzar el terreny de cultiu, que és el que no tenim que utilitzar, sinó utilitzar a la millor alternatives, inclús n'hi ha ara de forrar edificis
a la lluna.
De forrar edificis en plaques, és a dir, en un material ceràmic que serà...
però
bueno, mentrestant, aquesta transició que ens donen aire i que no facin
claro.
Que ens quedem sense poder pagar.
Lo important és que n'hi hagi iniciatives, o sea, lo de les plaques solars, si efectivament arriba el moment, pues que tindran que dedicar-se a altres coses, i Iberdrola pues ja s'apanyarà per ser el estat. Però és important que se ho agarren en serio, és a dir, l'energia solar, nosaltres som privilegiats per el tema evidentment del clima i del sol, i això l'administració se ho té que agarrar en fer. I les iniciatives tenen que vindre també dels governants, perquè a veure, a vegades n'hi ha iniciatives que pareix que siguen poca cosa, però són importants. Per exemple, així ja en el seu moment
sí.
N'hi havia una iniciativa que era per la doble facturació. I que, en què consistia? Pues que aquesta doble facturació que realment se pagara per lo que se necessita i consumís. No, és a dir, no tindre l'obligació de contratar i pagar potència els 12 mesos. Això ja estava previst en un decret del govern anterior, que després se va deixar aparcat, després s'ha tornat per el govern actual, però que s'ha tornat a deixar aparcat. Diu, és que no suposa molt, no suposarà molt, però suposarà, serà un alivio. És a dir, totes aquestes iniciatives, perquè a lo millor poquet a poquet, pedra a pedra se fa paret. En fi, des dels poders, els partits polítics, també tenen que dedicar l'atenció a això,
lo ideal és visibilitzar-los, és dir, estem així, estem patint això, no volem deixar-lo, però és que si no tenim més remei, la idea és visibilitzar la situació. No. Bueno, això que apuntava Fernando era algo que no sé per què se queda aparcat, perquè no hi ha un moment en què se porta avant.
Sí, bueno, perquè... És el que passa en política, ho diu el partido A i el partido B no està conforme, pues tal, al cap d'un temps, si ho diu el partido B i el partido A dirà el que no...
I quina responsabilitat s'arriba a tindre, arriben a tindre els governants quan porten a arruïnar a un sector?
Susana, la responsabilitat de les urnes, això al final mos conduís al por sus hechos los conocerás, ¿no?
Uh-huh.
És a dir, el cada 4 anys, cada X temps, pues el ciutadà és el que té que donar aprovar, suspendre o al partit o l'opció que ell crega, ¿no? Deixar una miqueta al marge les ideologies, que avui per avui, pues desgraciadament, pues ens porten antes a una problemàtica molt profunda, però les coses del funcionament en països com nosaltres, que estem en el primer món, a veure, tot això tindria que estar a l'ordre del dia, i com altres països de l'entorn, no? que van a les com se diu normalment, a les coses del comer, no? Uh-huh. O sigui, n'hi ha que anar a lo positiu i a veure de millorar tots en la medida del possible, ficant una miqueta, arrimant l'ombro. I no perquè el contrari diga una cosa, tu la tens que és negativa, i a la inversa, no? O sea, si el govern diu una cosa és positiva, n'hi ha que reconèixer que és positiva.
Clar, però jo el que me pregunto és quina responsabilitat jurídica arriben a tindre els polítics? Sí, sí, no, quan... Perquè sí, sí. Dones compte que n'hi ha un sector que per decisions que en un moment donat no han estat ben preses, ha portat a un sector a que s'arruïni i a que li costi uns diners del seu patrimoni. Sí, és a dir, sí. Vostè com a abogat, jo li pregunte quina responsabilitat jurídica arriba a tindre això?
La responsabilitat jurídica, partint de la base de que tal com està muntat i tenim la Constitució i tal, lo primer és, a veure, la responsabilitat política està ahí, no? Està ahí. A l'ordre del dia. I s'ha
passat per les urnes.
Tot això passa per les urnes.
Després, però la jurídica...
Sí, la jurídica ve ja en quan facis algo que, o administrativament... No,
se reconega que se causa un perjudici.
No és correcte per qüestions procedimentals, que això, per algo també està el Tribunal Constitucional, uh-huh. que és lo que moltes vegades se recurris. N'hi ha molts real decrets de l'actual govern i d'altres governs que han sigut recorrits al Tribunal Constitucional, i és el que diguem d'alguna forma fica en ordre el tema. I després està la responsabilitat penal, és a dir, que si algú actua ja en dolo, no? D'alguna forma això ja implica tribunal, juzgat d'instrucció i el que siga, no?
La sensació que tinc jo a voltes de que no se'ls fa pagar el perjuici que causen és perquè com no és una única persona, que són associacions a lo millor, i té un cost el denunciar que això ha ocorrit, sí. Al final se diluís i no se demana la responsabilitat que se hauria de demanar.
Sí.
És possible. No, el problema sempre és el mateix. El problema de l'agricultura i tot aquell que o cultiva o crea algo, el mercat aquí castiga sempre a ISOs. Si ells poguessin posar un preu en la qual és el que ells gasten per poder crear aquest producte,
sí, però
i un marge comercial que tinguin que guanyar,
mercat...
a partir d'ahí ahí está.
El lliure mercat és impossible.
Entonces, quina força tens d'anar contra l'estat de que
pues,
t'espuga?
Sí, és no, lo que jo me referia complicat. A lo millor és a l'hora de que al productor no se li merme el fet de poder produir, imagine. Si a mi se me merma el fet de poder regar perquè jo no tinc prou economia per a poder extraure l'aigua, i això que ho ha provocat o qui ho ha propiciat. Jo me referia al final al poder portar-lo de forma quina responsabilitat
legal.
Judicial té.
Sí.
Claro. Imagines l'associació de REC, no?
Sí,
diu,
sí.
Mire, resulta que a nosaltres sense previ avís ens han dit, lo que t'en conté 8 ara te'n costa 24. Entonces l'abocat, mire, això qui ens ho ha causat? És algo que nosaltres no teníem previst. Qui té que fer ese càrrec de que això ha ocorrit? Sí, quin escut social tenim ahí?
No, social...
Es que...
Les associacions, el primer, hipotèticament, si l'aigua, pues no res, el pou este de Torreblanca o el que estava dient Vicent...
24.000
si
euros de
factura, si foren el doble,
el
triple, el triple, el triple, el triple, el primer que votarien. De votar, no de votos, sinó de votar,
sí, sí, sí.
El primer que votarien era la junta directiva i buscarien altres a veure si ho arreglen.
Però vostè sap que ahir no arreglen res.
No arreglen. El problema és, jo crec que és un problema de més profund. El problema és de alta instància. I l'alta instància és el govern. El que
entonces,
governa,
per lo tant, a quin se li
claro,
demana
el govern i a més per... d'alguna forma, uh-huh. Brussel·les. Uh-huh. ¿Vale? Brussel·les, perquè moltes de les qüestions que estem parlant així venen de Brussel·les.
Sí, sí.
Vicent, per exemple... Sí.
De la Comissió Europea.
No, a més, ell ara comentarà sobre el tema de les pèrdues d'aigües i tal.
No, jo el que vaig a comentar ara, perquè comprenga com actua el polític, no? El que te governa. La llei d'aigües, la reforma de llei d'aigües, aunque veig al final, diuen, la llei no, la llei estava feta de 1800 no sé quan. Se va reformar, ¿vale? I jo vaig estar precisament, per mi d'un company de treball, de Ramon, a un pleno així, a l'Ajuntament, i que anem a tratar el tema de la llei i tal, que anava a fer-se la reforma de llei. Claro, a cada regió afectava unes coses, perquè sí. Claro, cada regió usem la via d'una forma i estem guanyats d'una, uh-huh, d'una forma, uh-huh, no? Inclús allà va haver un senyor, un regidor, que va dir que eren rumors pretensiosos. Aquests rumors pretensiosos, a la setmana siguient estava ja reformat. I el senyor ministre, que no sé ni vull saber el nom d'ell, no ho sé, del Partit Socialista. Així n'hi havia un senyor que la fila...
En aquell moment, no el ministre actual.
En aquell moment, en el 86, sí, sí, sí. El 85, sí. Es va aprovar el 86, no?
El 86, però el 86
estava presint, s'estava presint la història.
Però s'hi fica en vigor el 86.
I aquest senyor a la fila era periodista i estava en el País.
Sí. Mm?
I com ell estava molt interessat en el tema de l'au i tal, li forçava la xiqueta de que... I va entrevistar al senyor ministre. I aquell senyor li va dir el següent. Diu, mira, en Canàries fa una perforació, trau aigua potable, aigua que no siga salà, i se fa milionari. Esa manera que tenen la part progressista contra els milionaris. Se fan milionaris. Diu, pues mire, perdone, en el meu poble, en Villarreal, que el diu Villarreal, diu tot el contorn, uh-huh, no és així. En diners del bolsillo de llauradors han fet un pou de caixa, de pou que diem que és de 2 metres o 3 metres de diàmetre, i han baixat a 60-70 metres on està l'aigua, ja l'han descobert l'aigua, fan una instal·lació del bolsillo d'ells sense ninguna ajuda del Ministeri d'Agricultura ni del govern ni de res, i fan dividendos, sí, però dividendos els fan no per repartir-se diners, sinó si n'hi ha una reparació de reguer o de la bomba, de lo que siga. I aquell tiquitín, 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 i salta ella i li diu, el meu poble són més socialistes que vostè. Ah. I diu, en el teu poble són molt listos. O sigui, ells agarren a qui... Així ningú ven l'aula. Així li cobren l'aula al soci. Nosaltres no venem l'aula. El preu que mos dius és el que mos costa de traure,
no, i és el que li se cobra, li se cobra, no li se, exacte,
no li se ven, sinó que el que li se cobra
al soci, el que costa d'extraure,
exactament,
és el que sí, sí, sí.
Ara, si fora un negoci conforme aquell senyor ho vea, bueno, si jo estic omplint els bolsillos plens, ja me dona igual que sigui la llum a 10 que a 15, perquè automàticament augmentaré el preu
el peu de la venda, ja està, en el lliure mercat és clar.
Què és el que passa al lliure mercat? A mi me permetís sentir d'una tenda i al costat dels demés i anar per baix del preu, me denuncien i la feina és meva. El meu llaurador no li és de cap manera lo que li costa d'ell ser producte que està fent.
Pues Vicent Colonques, estarem molt pendents d'aquestes últimes reunions, espero que ens informi i estiga al dia de lo que està passant.
Si reunions ja vindré i comentarem lo que
president de l'Associació Provincial de Pous de Rec i també Fernando Peris Coret, com no, advocat de l'entitat, i moltes gràcies per haver vingut. Ja tenia ganes
de a tu, Susana.
Ja tenia ganes de parlar en tu sí, claro. A nivell professional.
A nivell professional, sí.
Fernando.
No, a més, ja ho diu Vicent, és que és un tema molt... I és important que la gent sàpiga l'esforç que fan tots els pous, uh-huh, de la província, de tota la nació, no? Uh-huh. I és important que la gent ho sàpiga i se consciència de que, i sobretot el polític, el que mana, que té que ajudar. Té que ajudar.
El llaurador és sofridor, a l'any que ve. A l'any que ve, no mai ve.
Moltes gràcies, dos, per haver estat així i haver explicat la situació en les que se troben en este moment en la província de Pous de Rec. Moltes gràcies.
Blue tear drops are falling.
te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690-230834 o visítenos en la avenida Francia 30 de Vilarreal.
S'acaben les vacances, però tornem a les pistes.
L'Esportiu Bàsquet Vila-real reprèn l'inscripció de nous jugadors de totes les categories per a la temporada 2022-2023.
Si t'agrada el bàsquet i vols gaudir en un club i en uns equips on se progressa i millora dia a dia, no t'ho penses. Inscriu-te, faràs molts amics.
A la nostra web www.ebvila-real.com i a les nostres xarxes socials podràs trobar tota la informació.
T'esperem.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vilarreal.
McCafé es tu espacio en McDonald's. Es tu momento para tener una conversación cara a cara, sin pantallas ni audio. Disfruta de un café de calidad, sostenible y recién molido. Acompáñalo con nuestros croissants y cookies recién horneadas o con nuestros bocadillos de tortilla o jamón y comienza el día de la mejor manera posible. McDonald's, Castellón y Villarreal.
Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Techos y pérgola bioclimática. Lonas industriales, cortina de cristal, terrazas para bar y cobertores para piscina. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Visita nuestra web www.toldosmarenostrum.es, nuestras redes sociales o llámanos al 964-53-4208. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Mejoramos tu espacio.
En Big Maderarbo encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hacen que tu empresa se distinga.
Big Maderarbo, en Avenida Pío 12, 55, Vilarreal.
Estás escoltant la 92.2 de la frecuencia modulada.
Ximo Puig anuncia una nova convocatòria del programa Bono Viaje i la pròrroga de l'ajuda per al turisme social en 2023 amb la finalitat de mantindre l'ocupació i desestacionalitzar el sector.
El president de la Generalitat assegura que l'objectiu és augmentar la dotació per al programa Bono Viatge, que ja ha beneficiat 260.000 valencians i valencianes. Reclama el compromís de totes les administracions públiques per a donar suport al turisme social i atendre els preus de mercat. El president també ha fet lliurament dels Premis Turisme Comunitat Valenciana, que han recaigut en el Congrés Universitat Empresa de la Fundació Jaume I, a l'hotel restaurant Mar de Fulles del Font de Guilla, i un esment especial per a la seva important contribució a la promoció, comunicació i màrqueting turístic de la comunitat a escala a Castelló. Escoltem a Ximo Puig.
Hemos hecho dos acciones, creo que interesantes, en este tiempo, que tiene que ver con el Bono Viagem, que ha sido un éxito y que por eso ya os anuncio que el año que viene va a continuar, incluso si podemos vamos a aumentar la dotación, porque es win-win total. Es una capacidad de dinamizar el sector, pero sobre todo además es una oferta a los propios valencianos para conocernos más entre nosotros. Por tanto, hemos estado ahí y continuaremos estando. Y como decía en el Bono Viagem, habrá Bono Viagem 23 y habrá ayuda, complemento para el turismo social, para el inserso en el 23. Nosotros lo hemos dicho en todo momento, creemos que el sector tiene que tener la capacidad de mantener el empleo y luchar contra la desestacionalización. Y para eso, desde luego, quien no puede mantenerse al margen son las administraciones públicas o hacer unas políticas, a nuestro parecer, que no son acertadas cuando no se atiende a los precios del mercado.
Y i la vila d'Almassora reprèn l'activitat taurina del Roser amb triple exhibició de bous al carrer i inici de concurs de ramaderies per obrir la setmana.
Així és, la vila d'Almassora recupera avui l'activitat taurina després del paro del diumenge, després del descans del diumenge de les festes en honor a la Mare de Déu del Roser. Ho fa amb l'arrencada de concurs de ramaderies i la triple exhibició de bous al carrer prevista per a la vesprada i a la nit, i que completarà la prova de bous de tancament de la Palmosilla de dissabte. A més de l'activitat taurina, les festes en honor a la Mare de Déu del Roser inclou avui activitat per a majors i xicotets.
I la FAMPA Castelló Penya Golosa rep les queixes de més de 40 AMPES sobre la dificultat per organitzar activitats extraescolars.
Des de fa ja 2 anys, la FAMPA Castelló Penya Golosa rep habitualment les queixes de les AMPA federades manifestant el seu descontentament amb l'actual normativa relacionada amb l'organització de les extraescolars. Aquest any la FAMPA Castelló Penya Golosa ja ha rebut les queixes d'unes 40 AMPES de la província. La resolució que es publica anualment per la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen educació infantil i educació primària, posa nombroses traves a les AMPA per a poder realitzar activitats extraescolars en horari escolar no lectiu, fent-ho quasi impossible.
L'aeroport de Castelló tanca el seu millor mes de setembre i suma més de 112.000 persones passatgeres en l'acumulat anual.
La consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torra, ha destacat l'evolució favorable de les xifres de viatgers, amb un total de 18.163.000 persones al setembre. Es tracta del paràmetre més alt en aquest mes en la història de la infraestructura i suposa un increment del 47% respecte al setembre de 2019, any previ a la pandèmia. La campanya d'estiu 2022 ha sigut la millor de l'aeroport de Castelló, batent-se de manera consecutiva al juny, juliol i agost els rècords mensuals de passatgers. En els 4 mesos que van de juny a setembre, la xifra d'usuaris ha sigut de 83.247 passatgers. Escoltem a Rebeca Torró.
El aeropuerto de Castellón ha vuelto a cerrar en septiembre un mes de récord de pasajeros, como ya ocurrió en los meses de verano, y encadena una trayectoria muy positiva de crecimiento del tráfico comercial. Esperamos que estas buenas cifras de viajeros y viajeras, que coinciden con la oferta más elevada de vuelos de la trayectoria del aeropuerto, se sostengan en otoño e invierno gracias a la continuidad de rutas y a la activación de las nuevas conexiones con Madrid y Dublín.
I mor un bebè de 15 mesos per asfíxia després de nuegar-se amb una fruita seca en la localitat de Vilena.
Així és, un bebè de 15 mesos va morir aquest diumenge per asfíxia després de nuegar-se amb una fruita seca a Vilena. Els pares van portar de manera immediata a la menor a urgències del centre sanitari integrat, en el qual els sanitaris van intentar reanimar-la sense èxit. Els facultatius havien previst traslladar a la bebè a l'hospital, encara que va ser impossible atès que va arribar al centre de salut quasi sense constants vitals i va morir instants després de la seva entrada. Els fets van ocórrer durant un menjar familiar quan la menor va aprofitar un descuit dels progenitors per a introduir-se una fruita seca en la boca.
I la Guàrdia Civil deté a 2 persones per nombrosos robatoris en habitatges de les localitats del Baix Maestrat.
Així és, la Benemèrita de Beniaros ha detingut a 2 homes de 39 i 32 anys d'edat, tots 2 de nacionalitat albanesa, per la comissió de diversos robatoris en habitatges en les poblacions del Baix Maestrat. En el mes de maig, en domicilis en localitats del nord de la província, es van cometre fets delictius on els autors actuaven sempre en hores nocturnes o de matinada, accedint als domicilis per diferents mètodes, com a escala o forçament de finestres, aprofitant que s'habitants es trobaven dormint i arribant fins i tot a entrar en els propis dormitoris, d'on sostraïen tot tipus d'efectes de valor i diners. En la detenció es van intervindre nombrosos objectes, com a bosses, carteres, rellotges, ulleres de sol, algunes joies i moneda estrangera.
I també en la Vall d'Uxó, la Guàrdia Civil deté una persona per la comissió de 3 robatoris amb violència.
I si és la detenció d'una persona com a presumpta autora de 3 delictes de robatori amb violència durant les festes que s'estaven celebrant a la població de la Vall d'Uixó, va tindre lloc en la matinada del 6 d'agost en plena celebració de les penyes en festes. En el recinte Firas En els dos dels robatoris pel procediment de l'estirada, on li van llevar un cordó d'or que portaven les víctimes al voltant del coll, produint les lesions. El tercer fet delictiu va utilitzar-se el mètode del mataleón. Després de múltiples tasques d'investigació, labors de vigilància, monitoratge i de més, la Guàrdia Civil va obtindre proves evidents d'una persona de 24 anys d'edat per la qual cosa es va procedir a la seva detenció el dia 28 del mes passat.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
Ara sí, acabem les 2:01. Demà tornarem a Cintos i vostès 2 horetes junts. Espero que estiguen i nosaltres estem ansioses per tornar a estar en tots vostès. No se'n vagin, perquè ara entra el meu company Javi Mata i farà el repàs de lo que va ser este últim partit del Villarreal Club de Futbol. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién.